llegim junts, tu i jo. Veiem que les lletres formen paraules i les paraules es converteixen en llibres que estrenyem entre les mans. Sentim xiuxiuejos i rius bulliciosos a les seves pàgines. Ossos que canten gracioses melodies a la lluna. Entrem en misteriosos castells i de les nostres mans pugen fins als núvols arbres en flor. Veiem nenes valentes que volen i nens que atrapen les estrelles. Llegim junts, tu i jo, fent voltes i voltes, recorrent el món amb l'alegria als llibres.
Hem d'escoltar ara mateix el poema que la poetessa infantil americana Pat Moore ha escrit amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil, que se celebra avui, dia 2 d'abril, coincidint amb la data del naixement de l'escriptor danès Hans Christian Andersen. Maria Cusó, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Des de 1967, les seccions nacionals de l'IBI, que és l'International Board of Books for Young People, organitzen la celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil per estimular així l'amor per la lectura i promoure l'interès pels llibres en els nens. Cada any, un país membre de l'esmentada organització actua com a sponsor internacional d'aquesta celebració. I què vol dir això? Doncs que convoca un escriptor destacat perquè redacti el missatge als nens del món i un il·lustrador famós que dissenyarà un pòster promocional. Avui a la tarda ens hem volgut sumar a aquesta celebració i per això hem volgut donar veu als autors i autores que amb els seus llibres i creacions ajuden els nens a fer-se una miqueta més grans i així casa nostra té molts autors dedicats a la literatura infantil.
Osona, per exemple, té diversos noms propis en aquesta àrea i entre ells destaquen dos noms, en Subilana.
Ells són un matrimoni que estan portant aquest gènere al màxim nivell de la literatura amb la grandíssima quantitat de contes il·lustrats que han publicat des de l'any 1995 i que s'han convertit en un vertader referent tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. Són un tàndem perfecte, Marina, perquè en Subi és il·lustrador i l'Anna és una amant dels contes.
Saludem, doncs, l'Anna Obiols, que està en directe des dels estudis de Ràdio Vic. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com comenceu tu i en Subi a escriure els vostres propis contes?
Bueno, ara ja hi ha tota una trajectòria i una mica el procés també ha canviat en funció dels diferents moments, no? De tot aquest camí que hem anat fent i que estem recorrent, però normalment doncs això, primer doncs jo escric i en Subi doncs fa les il·lustracions, però el fet de treballar conjuntament doncs també et permet unes llicències i això, no? Hi ha algun projecte o algun conte que s'ha publicat i per exemple el procés ha set a l'inversa, no? Doncs que en Subi ha fet unes il·lustracions que, bueno, li venien de gust i a partir d'aquí jo m'he inventat alguna història. Vull dir que el procés normal és primer text, després il·lustració, però que és un procés obert, no?
La vostra llista de llibres és molt llarga. Com us agrada definir-vos? És a dir, quin tipus de contes us agrada explicar que feu?
Nosaltres ens dediquem bàsicament al públic infantil, no? Tot i que això de posar edat als contes sempre a mi sempre m'ha costat una mica, no? Perquè penso que els contes en el fons no tenen edat i són vàlids per tothom, no? Però sí que a l'hora de crear doncs històries o a l'hora d'escriure sobretot, doncs fas que o penses amb el destinatari, no? En aquest cas els nens, i amb això doncs vigiles una mica el vocabulari, que puguis ser entenedor, les expressions, vigiles una mica també el, bueno, tens present el contingut, no? Que pugui ser interessant per ells i per tant en el fons sí que ho penses, no? I bueno, ens dediquem a fer doncs això, llibres per infants, però també treballem molt tot el que és àlbum il·lustrat i llavors dins l'àlbum il·lustrat jo entenc que hi ha també tota una vessant per adults que aquí potser no hi ha tanta cultura, no? Però que fora, per exemple, a França doncs està com molt instaurat i realment la gent es compra els àlbums il·lustrats per ells, no? Com adults, no per nens.
Tots són contes educatius?
No necessàriament,
no,
sí,
eh?
sí que hi ha en molts hi ha missatge, no? Encara que tan explícit com implícit, no? En el fons hi ha un missatge, però jo sí que hi ha, jo penso que és una manera de reivindicar coses, no? De posar el teu granet de sorra dins doncs del món de la literatura, de dir doncs explicar això, hi pot haver i té cabuda tot, no? hi ha mons fantàstics i imaginatius i meravellosos, però també hi ha mons que potser no són tan meravellosos i són existents i que també és un canal per fer-ho arribar, no? Però jo sí que m'agradaria reivindicar una mica el fet de tant d'escriure com de llegir pel plaer de fer-ho, no? I després aquest rerefons més pedagògic o més moralista, entre cometes, doncs ve després, no? Però jo penso que un s'ho ha de passar bé llegint, sobretot, i un s'ho ha de passar bé escrivint, i aquest és el, jo penso, l'element principal, no? L'objectiu a partir del qual després venen tots els altres, no?
Clar, però com us ho feu perquè els nens s'ho passin bé? Perquè ara jo, per exemple, estic pensant que teniu diferents sèries, no? Una sèrie que es diu Dinosaures, una de pintors, una de músics, i tu deies, realment el que volem és que els nens gaudeixin de la lectura pel simple fet de gaudir-ne. Com us ho feu perquè un públic tan exigent com són els nens no s'avorreixi ni agafi un gust per la lectura?
Clar, són projectes diferents. Per exemple, aquest del Dinosaures és un projecte que vam disfrutar molt creant-lo, en sovint la idea va ser nostra i la vam proposar i va agradar, i a més és una sèrie de quatre dinosaures i cada un, el protagonista és el mateix nen, però que són característiques del propi dinosaure, però amb situacions així com des d'un punt de vista del nen, molt imaginatives, molt, però en el fons no deixen de ser, doncs, això, no? Que ja t'explica les característiques de cadascun dels dinosaures, però d'una manera molt amena, divertida, i per exemple aquest és un llibre que després es complementa amb una part de coneixements al final, però que és completament amè a tots, no? Perquè és bàsicament un divertiment, es pot dir, no? Nosaltres ens vam inspirar molt en aquest sentit amb el nostre fill, perquè estava en una etapa, doncs, que li agradaven i tenia fascinació per aquests éssers extraordinaris, els dinosaures, i hem vist que realment és un tema que dona molt de sí, que tots els nens els captiva molt, no? Pel fet aquest que van existir, perquè a més van ser això, no? Com de tan increïbles que sembla que no puguin ser reals, no? Però, per exemple, llavors hi ha les, no sé, altres sèries que, per exemple, dels pintors, no deixen de ser que històries inventades, no? Sí que hi ha el rerefons d'un pintor, perquè dius, doncs, bueno, aquí doncs, la idea era més donar a conèixer uns pintors, doncs, que ja tenen un renom i, per tant, primava potser una mica el contingut. Però més que el contingut és també la proposta de dir, aquesta gent va existir i van fer això, no? Però el conte és completament una història que jo també m'ho vaig passar bé, perquè me la vaig inventar creant la partida d'imatges dels quadres que havia fet cada pintor, no? Llavors la sèrie dels músics, per exemple, això va ser més un encàrrec, que tot i que fos un encàrrec no vol dir que no ens ho passéssim bé, jo ho disfruto amb cadascun d'ells, i aquest sí que era una cosa ja com més pautada, en el sentit de dir, doncs, bueno, us heu d'inventar una història, però tenim present, doncs, això, els compositors, que són personatges que van existir, que van crear o van composar unes peces, i per tant això no és que fos, no és que siguin llibres biogràfics, però sí que hi ha un treball de previ, no?
Anna, deixa'm saludar una altra persona que també ha seguit una font d'inspiració molt similar a la teva, perquè realment el repte de no avorrir els nens suposo que és de les coses que més deuen portar de cap als autors. De fet, qui també ens ho pot explicar molt bé és l'Àngels Bassas, a qui molts de vosaltres coneixereu per la seva faceta d'actriu, i que tot just està presentant la seva nova col·lecció de llibres infantils, Patato. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Qui és el Patato?
En Patato és un pallasso despistat que sempre xoca contra el mateix arbre, però que sempre s'acaba aixecant.
Ah, sí? Sempre s'aixeca, eh? Com la vida mateixa.
Sí, sempre s'aixeca. No, és un món, bueno, Patato és un món que vaig crear pel meu fill, com tu bé apuntaves. El meu fill tenia més o menys 2 anyets, no sabia dir la paraula pallasso, que és un món que ens fascinava a tots dos, el món del pallasso. I deia Patato en vez de dir pallasso. Llavors, a partir d'aquí vaig crear tot un univers de personatges, uns personatges fixes, un gegant, en Pichorrini, una geganta, hi ha 3 bruixes, la Pepeta, la Patarruixa i la Paperina, hi ha un bibliotecari, que és un custodi d'una doncs, biblioteca màgica, i hi ha el Mac Martí, que és aquest nen en el qual s'identifiquen doncs, tota la majoria de nens i la seva colla de nens de Patatum, que està inspirat en el meu nano, no? I la veritat és que quan va començar a anar al col·le, doncs aquestes històries van créixer cada vegada més, i de fet sembla una flautista de Melín des de fa 4 anys. perquè hi ha dies que arribo al col·le amb 7 o 8 nanos de diferents edats, a més, que tots em demanen patato, patato cada dia, una nova història d'en patato. O sigui, que porto com 3 anys fent l'exercici a diari d'inventar-me una nova història d'en patato.
O sigui, que el teu fill, en certa manera, et va fer de relacions públiques perquè tu al final acabessis publicant el patato.
Bé, el que no ens podríem imaginar mai és que les acabaria publicant. El que sí que vaig fer és recopilar-les. Jo escric des de fa molts anys, des però no m'atrevia a ensenyar el que escrivia. Fa 2 anys em vaig presentar un premi literari amb un text de teatre. Vaig quedar finalista, vaig començar com a agafar seguretat i vaig pensar, i per què no escric el patat amb la quantitat de notes que tinc apuntades d'històries superimaginatives que havien sorgit? Perquè el que he fet és posar-me en el món de la fantasia d'aquests nanos. O sigui, el meu fill el que ha fet és ensenyar-me i obligar-me a instal·lar-me en el món de la fantasia, no t'enganyaré, molt surrealista, perquè jo sóc empordanesa i aquí i allà està ple d'imatges així, en les que tot és possible, que és el món del nano, i en les que intentava doncs també canalitzar, és molt curiós, perquè ells canalitzen a través del conte moltes de les seves inquietuds, no?, i poden trobar moltes respostes, no? De fet, a nivell psicològic es parla dels beneficis del conte de tota la vida, no? El famós alivio psicològic, no?, que troben. I va sorgir així, es va anar fent gran, els vaig escriure, i una nit vaig pensar, bé, doncs potser que els ensenyi, i els vaig ensenyar a la galera. La galera va anar molt ràpid, es va enamorar de les meves històries ràpidament, va fer una sèrie col·lecció. Han sortit ara el 2, el 3 i el 4 al mes de maig i el 5 i el 6 a la tardor. I la veritat és que estan siguent rebuts amb els braços oberts per part dels llibreters i dels nens i nenes i dels papes i mames. O sigui, de fet, 3 dies després s'engegava la segona edició de l'1 i el 2 en català ja.
I el que ha posat una mica imatges a aquest imaginari que tenies tu és el Pedro Rodríguez. Com és l'experiència de que algú que era aliè a aquest món de fantasia que teníeu el teu fill i tu li posi cara?
Bé, no era fàcil, perquè clar, jo he creat, això va més enllà d'un conte, no? He creat tot un univers, patato, amb tots aquests personatges, una mica com petits espectacles, no? Suposo que aquí es nota el fet de que sigui actriu, i aquest sentit de que de dalt a baix això s'ha d'aguantar i ha de tenir molta alegria, molt de plaer, els ha d'enganxar, no es poden avorrir, i a més a més ha de tingut d'alguna manera contingut. I no era fàcil trobar algú que s'adaptés a el que jo m'havia imaginat, perquè a més descric aquests personatges. I vaig fer fins i tot una mena de filosofia i de declaració de principis de l'univers patato. I la veritat és que van ser 5 mesos a la búsqueda, no?, de l'il·lustrador ideal, i finalment, que vaig tenir uns il·lustradors magnífics fent les proves de patato, i finalment van trobar el Pedro Rodríguez, que és un il·lustrador, que és un luxe, és un il·lustrador meravellós que ha pillat molt bé el sentit de l'humor i ens hem convertit en un matrimoni. O sigui, jo necessitava algú que realment m'entengués, que pogués estar al meu costat i a qui li pogués dir tot, perquè a més soc molt perapunyetes, o sigui, no hi ha res posat a l'atzar en aquests contes, no? Llavors vaig demanar, per exemple, que hi haguessin activitats al final del conte, perquè als nens els hi encanten, no?, els laberints, les sopes de lletres, els jocs de paraules, les diferències, i sobretot, per exemple, els cromos, no? Soc una mica com una nena, jo, no? Vaig fer la meva carta als Reis, no? Vaig dir, jo crec que com a mare vull això i com a nena vull això, no? I aquí està, la galera em va donar un recolzament espectacular, han cregut moltíssim en això, i els resultats són obvis. O sigui, és un llibre manejable per ells, està agradant moltíssim. Estic encantada, estic molt contenta, molt.
Àngels Bassas, enhorabona, i moltíssimes gràcies avui per compartir amb nosaltres les aventures del patato, i sobretot com va néixer exactament aquest personatge.
Sí, fa molta il·lusió, per aquests nens, que a més hi ha molta, suposo que l'altra persona que està aquí escoltant també la conversa estaràs d'acord amb mi, que hi havia, bueno, hi ha com a vegades una tendència, per exemple, a rebaixar-los el nivell en els nens, no? Quan un nen de 6, 7, 8 anys és un ésser amb una riquesa d'imaginació i amb un... volen lèxic, volen... ells a la tarda l'estan... si tu els expliques al dematí, a la tarda l'estan utilitzant amb una naturalitat espaterrant, no? O sigui, són esponges. Són... que a vegades ens pensem que els hem de rebaixar el nivell, no? I aquí m'he exigit donar el màxim, sí.
Gràcies per tot, Àngels.
Gràcies a vosaltres, un plaer i un doctor.
Als estudis de Ràdio Castellà avui també ens acompanya un autor que domina i molt l'art d'escriure per al públic infantil i juvenil. És el Miquel Desclot. Miquel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu què diries? Què és el més difícil a l'hora d'escriure pel públic infantil i juvenil?
El més difícil és escriure bé, igual que quan escrius pels grans. O sigui que no hi ha diferència entre escriure per grans o escriure per petits, des d'aquest punt de vista. Perquè els nens són tan intel·ligents o tan rucs com els grans. I, per tant, no hi ha de veure diferència. L'únic límit que tens quan escrius,
sí,
és que els nens tenen una experiència diferent, tenen una experiència més limitada, i per tant t'has de limitar els seus límits geogràfics, per dir-ho així, però no en canvi en cap altre aspecte. A mi m'agrada, per exemple, doncs, això que deia l'Àngels ara, donar-los molta llengua. Jo crec que els escriptors som els que hem de proveir de llengua o les criatures i els grans, i que per tant jo no em poso límits des d'aquest punt de vista. És clar que no els posaré un text que sigui legible per ells, però sí que m'agrada que sigui ric i que sigui exigent. I estèticament me'ls plantejo igual que quan escric pels grans, sense cap diferència.
Hem conegut ara dos autores, dues mares, que la seva font d'inspiració han estat els seus fills. En el teu cas, d'on treus la inspiració a l'hora de crear aquests imaginaris per a aquest públic?
Doncs les idees són totes a dins del cap. L'únic que cal fer és treure-les i, per tant, estimular-les. Però en el meu cas també hi han influït molt els seus fills. Perquè jo vaig començar a escriure per infants al principi una mica per servei, doncs, perquè en aquella època, encara en temps d'en Franco, no hi havia llibres per nens. Sembla impossible dir-ho ara quan n'hi ha tants a les llibreries, però en aquella època hi havia molt poca cosa que estigués bé, i els meus companys que es dedicaven a l'ensenyament em van començar a punxar: escolta, si escrius poesia, per què no escrius també per nens? I així va ser com vaig engegar. Però quan de debò llavors em vaig sentir estimulat va ser quan em vaig trobar els nanos a casa, quan em vaig trobar els meus. I a partir d'això, doncs, vaig començar a escriure els poesies per ells, contes per ells, novel·letes per ells, molt pensades per ells mateixos, pels de casa. Però naturalment això vol dir que llavors els pots estendre a qui vulguis.
Clar. Miquel, tu com a autor has rebut molts premis, entre ells l'any 2002 aquest Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil per Més Música Mestra.
Sí, això va ser una cosa molt estranya, perquè era un llibre publicat aquí en català i el premi el van donar a Madrid, era un premi nacional amb zeta, saps? I per tant era una cosa bastant inesperada, que ni l'editorial ni jo en sabíem res, ni ens ho imaginàvem, però hi havia una persona al jurat, una argentina que havia treballat molt en el món de la poesia per nens, l'Anna Pellegrín, que va insistir molt perquè el premi es donés un llibre de poesia, i van acabar donant-me'l a mi. Suposo que perquè també era dels pocs que havia escrit poesia per nens.
Clar. Tens el llibre a la vista ja, el proper?
Més que res, el que tinc a la vista és l'últim que ha sortit, perquè fa molt poc que n'ha sortit un, que és El domador de paraules,
sí,
que és un llibre de poesies incompletes, que vol dir que hi ha quasi totes les poesies que he escrit per nens, però només quasi.
Per tant, és massa recent encara com perquè ja estiguis treballant en un altre projecte, eh?
De moment, sí, encara ara estic pensant en coses per grans i ara de nens no tinc res en previsió. Però vaja, sempre hi ha coses al calaix, el cap sempre està donant voltes i els calaixos es van omplint, que ara els calaixos naturalment són a l'ordinador i per tant no es veuen, no omplen gaire espai, però es van omplint.
Miquel Desclot, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos als estudis de Ràdio Castellà.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a l'Anna Obiols per ser als estudis de Ràdio Vic, coincidint amb aquest Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Anna, gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.